Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat a 32 comarques per fortes pluges previstes entre avui i dijous amb intensitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot i que les pluges intenses s'esperen a partir d'aquest migdia, Protecció Civil ha emès a primera hora del matí un avís per temps violent amb risc de precipitacions de pedra, fortes ratxes de vent i també esclafits al Segrià i altres comarques lleidatanes. Avui les precipitacions afectaran sobretot en punts de Ponent i també del Pirineu entre el matí i les primeres hores de la tarda, mentre que el dijous es preveu que afectin al Baix Llobregat, al Vallès i també a la Selva, també amb possible calamarsa i ratxes de vent. Es recomana evitar desplaçaments, no aparcar en zones inundables ni tampoc travessar cursos d'aigua. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 i la B20, hi ha retencions al Nus de Llobregat per circulació intensa, obres i també un accident. A banda, també reoberta la Ronda de Dalt, que ha estat tallada en sentit Llobregat per un accident entre dos vehicles. I també la B40 està tallada a hores d'ara entre Abrera i Terrassa per reparacions d'un camió incendiat ahir. A la C33, a Montcada i Reixac, en direcció Girona, un altre incendi de vehicle també manté un carril tallat i provoca algunes cues. I pel que fa a la política, el govern ha aprovat un decret per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya i donar-li més autonomia en compliment de l'acord del finançament singular pactat amb Esquerra. El text permet a l'Agència Tributària organitzar-se amb plena autonomia, crear dos nous cossos tributaris i establir contractes programa. L'objectiu és preparar-la per gestionar tots els impostos, inclòs l'IRPF, a partir del 2028, tot i que el principal repte és ampliar la plantilla. Assumir l'IRPF suposaria multiplicar per 6 la recaptació fins als 30.000 milions d'euros, tot i que part es transferirà també a l'Estat i a la solidaritat interterritorial. I el Consell Comarcal del Solsonès ha patit un ciberatac de tipus ransomware que ha escriptat els arxius del seu sistema. L'ENS ha activat els protocols establerts i treballa amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per tal d'investigar i contenir l'incident que pot causar retards en alguns tràmits. De moment no se sap l'abast de les dades compromeses i el cas s'ha denunciat als Mossos i notificat també a les autoritats competents. I en esports, el Barça espera que l'Ajuntament, que ahir dimarts feia una visita a les obres, li otorgui el permís per jugar amb un aforament limitat el partit davant del València el 14 de setembre al Camp Nou. A banda del vistiplau de l'Ajuntament, el club també necessita l'aval de Protecció Civil, Bombers i Guàrdia Urbana. Si el Barça rep l'okay de tots els agents implicats, preveu una ocupació de 27.000 espectadors corresponents a la tribuna i a un gol. En cas que es denegui el permís per jugar al Camp Nou, el retorn també en Lliga Montjuïc sembla el més possible.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 27 d'agost del 2025. Avui has de saber que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per risc de pluges intenses en 32 comarques entre avui i demà. Els xàfecs podrien ser sobtats i abundants amb registres de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, acompanyats de calamarsa i ratxes fortes de vents. El risc es concentra sobretot a Ponent i al Pirineu, però demà també podria afectar Baix Llobregat, el Vallès o la Selva. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris, no aparcar en zones inundables i no travessar rieres o torrents, ja que és on hi ha més perill. També hem sabut que al Pla d'Urgell volen evitar que l'ofici de forner desaparegui. En els últims anys han tancat 12 forns i actualment un de cada 3 municipis de la comarca ja no disposa d'aquest servei. Davant la manca de relleu generacional, al setembre arrencarà un curs gratuït de 80 hores per formar nous ajudants de forner i incentivar que els joves es quedin al territori. L'objectiu és preservar un ofici vinculat a la vida quotidiana i alhora dinamitzar l'economia local. I finalment hem sabut que el bo cultural jove de 400 euros s'ampliarà a partir de l'any vinent. La mesura incorporarà la possibilitat de destinar-lo a material artístic com instruments o pintures i també a cursos tant presencials com en línia. Amb aquest canvi es vol donar resposta a les demandes del sector i ampliar l'abast d'una ajuda que fins ara es limitava a llibres, espectacles o cinema. Tot i això, els joves que aquest 2025 compleixin 18 anys encara tenen temps fins al 31 d'octubre per sol·licitar el bo en les condicions actuals. He vist la llum d'un llamp, no hi ha anticicló.
ja t'estàs apropant i se senten els trons, el vent està bufant.
En el programa d'avui tindrem temps de fer un balanç del temps que hem tingut durant tot l'estiu i també veurem com entrarem a la tardor. Ho farem amb tot amb un expert en la matèria i que ens farà entendre si realment el temps és boig. Avui també parlarem de teatre i anirem fins a Girona per conèixer el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona. Com dèiem, i anirem una mica més enllà per degustar la vedella de Ripoll. Com sempre, sortirem a trobar la Núria Cartanyà pels carrers de Tarragona i descobrirem cançons i paraules de l'any 2008. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen gairebé 6 minuts a les 9 del matí. És el moment en el que cada dia sortim a cercar a la Núria Cartanyà. Això us ho estic dient de memòria perquè avui, companys, amics, oients de l'Obert per Vacances, no tinc guió. Núria Cartanyà, bon dia, com estàs?
Em venia molt bé, Manel. Tenia moltíssimes ganes d'un dia fer-lo amb pares sense guió.
Molt bé.
A ulls clucs, a pelo...
Vinga.
Sí, així tal qual. Sí, però a veure, tampoc no us penseu que no serà molt arriscat, eh?
Val.
Mira, avui l'Ompares té sí. a veure amb un pendent de tot l'estiu. Durant l'Obert per Vacances ja sabeu que sempre us exposem tres temes
sí.
i heu d'escollir a veure quin, heu d'esbrinar quin és el que farem. I se n'han quedat molts al calaix, perquè clar, dels tres només en podem triar un.
Clar.
A vegades l'encerteu, a vegades no. I jo tinc l'espineta clavada d'un tema que jo crec que el Manel volia tocar
sí.
i que no va ser el tema escollit. Sí, i és un pendent que tenim i avui l'aclarirem. No
Val.
És la gran cosa, ja us dic, eh? Però ens queda pendent.
Val.
I avui no us dono tres opcions, us dono tres pistes.
Vinga, tres pistes.
A veure si esbrineu on vaig. És fàcil, és fàcil. Mira,
Val.
Anem a un lloc on ens hauríem de posar una vestimenta especial. No molt
Val.
Especial, però sí que alguna cosa hauríem de portar. El que passa és que, com que som així com a xulescos, no crec que,
sí.
que ens ho posem, eh?
Val.
Però vaja, per qüestions... Hauríem de portar una vestimenta.
D'acord.
Després, l'activitat que farem té més o menys relació amb el mar. Té relació amb el mar d'alguna manera.
Val.
Sí. I aprendrem a fer una cosa que el Manel ha confessat públicament a l'Obert per Vacances que no se li dona massa bé.
Ui. Val, val.
Sí, tu ja tens pistes. Tu ja t'ho penses, home?
Pistes, les haig d'ajuntar i les haig d'unir. I d'aquí una estona, si et sembla, intentem esbrinar-ho. Jo ja em quedo barrinant amb totes aquestes pistes. D'aquí una estona intentem saber-ho, a veure si l'encerto. És molt probable, el 95%, que no l'encerti. Hi ha un 5% d'esperança que anirem descobrint a mesura que va passant
no
el programa.
No tens premi, igualment.
Val,
no,
d'acord.
No hi ha premi, o sigui
per
que
tant,
igual.
Puc tirar, puc tirar.
Sí.
Gràcies, Núria. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Encara que els figaflaues segueixen proclamant als quatre vents que no s'acabi l'estiu, a l'estiu meteorològic li queden pocs telenotícies perquè el dia 1 de setembre, és a dir, dilluns vinent, donarem pas a la tardor. Venim de calorades interminables, però també de tempestes i pedregades, un panorama d'alts i baixos que ha descol·locat a un bon grapat de gent i potser també a molts dels que s'hi dediquen. Sergi Corral, bon dia. Tu ets un d'aquests meteoròlegs descol·locats a dia d'avui?
Sí, oh, bon dia, Manel.
Bon dia.
I tant, i tant. Jo crec que els meteoròlegs fa temps que estem una mica descol·locats i els estius així amb aquest rebombori haurem de muntar algú així com allò de meteoròlegs descol·locats anònims o una associació...
una plataforma d'afectats, eh?
Ah, exacte. Plataforma d'afectats per aquests els i baixos. Bé, avui hem vingut a parlar del temps i de l'estiu i ho volem fer amb un savi del temps de Catalunya, en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit. Josep, sigues benvingut.
Hola, gràcies. Gràcies per convidar-me.
Aviam, Josep, com a observador, quina ha estat la teva percepció d'aquest estiu?
Bé, ha estat una mica rar, podríem dir, perquè a començaments de maig fins i tot vàrem tenir temperatures més aviat fresquetes, però a partir del 15 de maig vàrem començar a pujar i, de fet, hem tingut... un juny pràcticament el més càlid d'ençà que tinc registres d'ençà del darrer mig segle i també tant amb la temperatura de l'aire com amb la temperatura del mar. I fins i tot doncs, aquestes temperatures es van allargar els primers dies de juliol i de fet al juliol també tinc la temperatura més alta enregistrada en un juliol la més alta, no només puntualment, sinó la mitjana més alta. Però a partir de la segona quinzena de juliol, doncs, es va desinflar la temperatura de l'aire, fins i tot a finals de mes vàrem tenir uns dies de tramuntana no molt forta, però això provoca, doncs, uns corrents en el mar, i això en aquells dies, doncs, sobretot al començament del mes d'agost, la temperatura no és que baixés molt, però es va normalitzar per l'època. I ja a partir del dia de la segona setmana d'agost, doncs, vàrem tenir aquestes calorades que varen afectar sobretot en punts de l'interior del país, i un dels reflexos va ser també que la temperatura del mar va començar a tornar a pujar, però ara últimament, doncs, hem notat com ha refrescat l'ambient i també la temperatura del mar, tot i que es manté una mica per sobre la mitjana, doncs està força normal, podríem dir.
Mm-hmm. Josep, tornant de nou al teu territori, a l'Estartit, hi ha hagut en tot aquest estiu algun episodi extraordinari o alguna dada a destacar que surti una mica de la regla habitual?
Bé, més que res ha estat amb dades mitjanes, amb dades puntuals. Sí que recordo, ara no sé el dia, però hi va haver un dia que vaig enregistrar la segona temperatura més alta de l'aire des del darrer mig segle, després d'una que, si no recordo malament, tres dècimes més alta va ser un dia del 2003, que em sembla que era el 13 de desembre del 2003. O, ara no recordo si és... No, d'agost, 13 d'agost de 2003. Per tant, sí que hem tingut puntualment una temperatura alta, però més que res han estat les mitjanes i també les temperatures de nit. Hem tingut temperatures mínimes força altes.
Mm-hmm. Se n'ha parlat molt, Josep, de les onades de calor marina, aquest nou concepte que va sortint una miqueta de tant en tant. Aquest any podem dir que n'hem tingut a la Costa Brava. Tu n'has vist els impactes o has vist com es tradueix això també a mar, no sé, als organismes, als peixos, etc.
El cert és que hem tingut, doncs, temperatures molt altes del mar, ja dic, des de finals de maig i fins a mitjans de juliol, temperatures extremadament altes per sobre la mitjana climàtica. El fet de no coincidir el mes habitualment més càlid en el mar, que és el finals de juliol i tot el mes d'agost, doncs puntualment no han estat valors absoluts molt alts, però sí que ho han estat per l'època en què varen passar. I això, quin reflex té amb els organismes marins, això jo no sóc gaire entès, però és evident que des de fa anys hi han espècies, doncs, que estan desapareixent o van minvant, i d'altres, doncs, que habitualment eren en zones més càlides, doncs, que s'estan apropant cap aquí.
De fet, volíem saber també si és en aquesta estació on s'està notant més també l'impacte del canvi climàtic. No sé què podríem dir també, si aquests canvis o aquestes petites variacions aniran augmentant també a mesura que passin els anys, és a dir, aquestes petites, doncs, canvis que anem veient també en el clima i que es poden veure, doncs, per exemple, que en un mateix dia pot fer molta calor i després acabar plovent amb intensitat. No sé si això també es pot acabar agreujant amb el pas dels anys.
Bé, de fet, sempre en situacions del pas de front, sobretot en aquesta època, doncs, que hi ha aire càlid i que hi ha un canvi sobtat de temperatura, sobretot amb nivells de l'atmosfera, diferents nivells de l'atmosfera, doncs hi ha a vegades, doncs, que cau un ruixat i hi ha una baixada important de temperatura. Però sí que és cert que les temperatures mitjanes de l'aire, doncs, han pujat a la nostra zona al darrer mig segle fins i tot més de 2 graus centígrads, i això, la mitjana me refereixo, i això d'alguna manera doncs sabem que l'atmosfera, doncs, per les lleis de física, doncs, quan més temperatura hi ha tenen més capacitat d'emmagatzemar aire en forma de vapor. Llavors, en el moment de formació de núvols de tempesta i que agafen aquest vapor d'aigua en forma de gas, podríem dir, a l'ascendir, doncs, es transformen en gotes, i l'haver-hi més quantitat de vapor d'aigua amb una temperatura més alta, doncs, fa que arribin molta més energia en els núvols, perquè hem de pensar que el passar de vapor d'aigua a líquid desprèn calor. Per tant, això és també un dels motors de les tempestes. Per tant, quan més temperatura hi ha a l'atmosfera, hi ha la possibilitat de que les tempestes o les, diguéssim, els canvis de temps siguin més sobtats i més violents. De fet, els darrers anys veiem, malauradament, doncs, com hi ha aquestes situacions, per exemple, la dana que va afectar València, probablement, si hagués passat 50 anys endarrere, no hauria, la seva intensitat no hauria estat tan gran. O, si no recordo malament, fa 3 anys, aquelles enormes pedres que varen caure a la Bisbal d'Empordà a finals d'agost, doncs això és un reflex de que a l'atmosfera, a l'haver-hi més temperatura, hi ha més energia i els corrents ascendents en cas de tempestes doncs, són molt més potents i poden arrossegar doncs, pedres o de glaç, evidentment, molt més alçada.
Això, Josep, també obliga, fent un símil amb el cinema, amb el revisionar els clàssics, no? Això també obliga l'observador una mica a revisionar-se, a actualitzar-se o a revisionar aquells clàssics climàtics que hi havia hagut, no ho sé, els grups de la segona quinzena d'agost, les tramuntanes d'hivern, les... clar, perquè això també deu estar canviant, no? Tot el que hi havia, les dites del calendari, també ara ben bé no deuen ser les mateixes.
Sí, és cert, veiem com el temps no és que sigui boig, sempre ho ha estat una mica, ara potser més, però el que està passant és que el canvi climàtic, ens agradi o no, els que observem dades, doncs veiem que ja el tenim aquí, i a més que de moment no sembla que s'hagi de parar. I això afecta els diferents fenòmens, i per exemple... Això que a tu, Sergi, doncs, aquest estudi que has fet de les tramuntanes, que hi ha tendència a que vagin desapareixent, o aquests fenòmens, aquestes tempestes que es distribueixen en èpoques diferents, o tots aquests canvis, molt probablement són en part atribuïbles al canvi climàtic.
Clar, amb tot això que ens estàs explicant avui i que estem coneixent, Josep, tot i que ho hem anat visquent també doncs, en els darrers, en les darreres setmanes, en els darrers mesos, no sé si també és una qüestió relacionada amb els episodis meteorològics, també si aquest tall que hi ha doncs, a l'estiu, aquest canvi no, que acostuma a haver, que passem doncs, de dies de moltíssima calor a de cop xàfecs, dies nuvolats, això és una cosa que potser ja deixa de ser història a mitjans d'agost, perquè al final també és una mica més inestable tot plegat.
Sí, de tota manera hem de pensar que, o sigui, hi ha una part relacionada amb l'astronomia, podríem dir. És a dir, el solstici d'estiu, a finals de juny, doncs és quan el dia és més llarg, quan el sol passa més alt, quan hi ha més hores d'insolació, i això l'afectació és que el terra s'escalfa i a l'escalfar-se doncs, l'aire en contacte amb el terra també s'escalfa, es torna menys dens i té tendència a pujar i amb condicions, podríem dir, favorables és quan hi ha les tempestes. Per tant, en aquesta època de l'any, que parlem de finals de juny, que el mar encara no ha arribat al seu màxim de temperatura, doncs les tempestes bàsicament es concentren en zones de muntanya, bàsicament al Pirineu, i una altra història és que una vegada formades trobin els vents d'alçada d'una certa direcció i una vegada formades es desplacin cap a un lloc o cap a un altre. Però bàsicament l'origen de les tempestes en aquestes dates, pràcticament entre l'abril i ara aquesta època, i a mitjans d'agost, doncs és a muntanya. Però què passa? El mar s'ha anat escalfant i a partir d'ara el dia ja és més curt, hem de pensar que l'equinocci de setembre doncs, ja el dia és igual de llarg que la nit, el sol passa molt més baix, la durada del dia és inferior, però a causa de la inèrcia el mar encara conserva molt de calor i després doncs, el sol no és prou potent com per escalfar les zones de l'interior de la Terra i en canvi el mar que conserva aquesta calor és més favorable a que es puguin desenvolupar en aquesta zona doncs aquests ruixats o tempestes, sempre que les condicions atmosfèriques siguin favorables, i curiosament això, l'hora més favorable és durant les nits, que és quan la terra es refreda i la mar és, hi ha més contrast de temperatura. Per tant, en aquesta època de l'any, doncs, a partir d'ara, habitualment les tempestes més fortes, sempre que hi hagi condicions favorables, seran sobre el mar o la línia costanera.
Josep, per acabar, ja estem en un dia de pluja, estem un dia de finals d'agost plujós avui. Quantes vegades has d'anar a mirar el pluviòmetre avui?
Bé, habitualment el pluviòmetre el miro un cop al dia. De fet, el pluviòmetre de tota la vida, podríem dir, aquest, el Hellman, és l'únic aparell que funciona pràcticament el 100% correctament, però després hi ha el pluviògraf, que sí que cada dia s'ha de canviar el full de registre, o les estacions automàtiques, que aquestes ja s'ha de vigilar molt la calibració, inclús, doncs, jo m'he trobat que la caiguda d'una agulla de pi en el forat del pluviòmetre, doncs, invalidés el moviment que té i, per tant, comencés a marcar zero quan, en situacions de pluja, no?
Doncs Josep Pasqual, gràcies per acompanyar-nos avui per passar aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances. Que vagi molt bé aquesta entrada a la tardor.
Igualment, que vagi molt bé i bona tardor a tothom.
Gràcies també, Sergi. Fins la propera.
Fins la propera, a reveure.
I ara mateix en Josep Pasqual ens ha explicat que un dels indicadors més importants del canvi climàtic és la temperatura de l'aigua del mar. Aquestes onades de calor marina també es deixen notar al delta de l'Ebre i afecten en especial a la producció de musclos. La Cel Prieto de sadelta.cat ens dona més detalls.
Enguany, la campanya del musclo del Delta de l'Ebre ha estat limitada, ja que ha començat i acabat abans de l'habitual per garantir al màxim la producció davant les altes temperatures de l'aigua. La Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, calcula que enguany s'han extret 3 milions de quilos de musclo entre la badia dels Alfacs i del Fangar, el que representa un 15% menys que l'any passat. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL.
Va ser una campanya que es va acabar molt pront, van començar a mitjans d'abril i es va acabar juliol. Desgraciadament, ara, a la primera quinzena d'agost, s'han produït unes temperatures altíssimes que, per les informacions que ens estan arribant, pues, ha produït la mortalitat de la major part de la cria que tenim a la badia del Fangar.
La temperatura de l'aigua, així com els episodis de mestral, són determinants per a aquests moluscos. Si bé l'ideal és que l'aigua estigui entre 15 i 20 graus, els productors alerten que a partir dels 26 graus l'animal deixa de menjar. En canvi, amb registres de 28 graus durant 15 dies es poden produir els primers decessos, un escenari que preocupa el sector, ja que suposaria haver de comprar entre 1 milió i 1,5 milió de cries a l'estranger per reemplaçar les mortes.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I després de tot aquest estiu escoltant i compartint amb nosaltres l'Obert per Vacances, qui no s'ha plantejat o per què no us heu plantejat mai fer un podcast, tenir el vostre podcast? Però què és tenir un podcast i fer un podcast? Doncs avui és la paraula que descobrim i que ens porta fins l'any 2008 amb el Termcat. Ben atents, perquè aquesta paraula surt d'aquest podcast de les paraules habitables que podeu trobar sempre que vulgueu a la xarxa Més aquest estiu, coneixent diferents paraules del lèxic català.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2008. Podcast. Emissió d'àudio audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
Georgina Cabanes, lingüista de la xarxa.
Aquesta tecnologia no és nova, però sí que cal reconèixer que ha esclatat en els últims anys. Qui més qui menys reconeix títols com La competència, La sotana o El búnquer. Però sense cap mena de dubte, el que dispara les audiències és Crims. Aquest podcast creat per Carles Port el 2018 a Catalunya Ràdio narra casos reals i ha estat clau en la normalització i popularització del format en català. Però quan va començar tot? Encara que els podcasts van popularitzar-se el 2004, molts comenten que el boom va arribar el 2014 amb el true crime Serial. Va ser el primer podcast que va arribar als 5 milions de descàrregues úniques i va passar de tenir 40 milions el 2014 a 88 milions 5 anys més tard. Això va demostrar l'abast que pot arribar a tenir. El fet de ser portable, que pugui ser escoltat en diferents dispositius, en diferents situacions i en qualsevol moment del dia, i de donar a l'oient el poder de gestionar-se en les dosis, entregues, tots seguits, dividint les reproduccions, el fa un producte de consum audiovisual perfectament ajustable als temps actuals, en què adaptem allò que volem veure o escoltar a les nostres circumstàncies diàries. Temps lliure, moment del dia, espai on som. A més, l'ampli ventall de temàtiques, de qualsevol matèria i a centenars de podcasts disponibles, dona un marge infinit a qui vulgui submergir-se a gaudir, a escoltar o potser també a veure, tantes dosis com desitgi.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Quatre minuts per arribar a dos quarts de deu del matí. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, arriba enguany a la seva 25a edició, que es farà del 26 al 31 d'agost. Per explicar-nos què ens espera i com celebraran aquest quart de segle, anem cap a Girona. Tenim amb nosaltres el director del festival, el Xavier Valentí, que està acompanyat del nostre company de Girona Ràdio, el Said Esbai. Bon dia, els dos, com esteu?
Bon dia i bona hora. Com dius, m'acompanya avui el Xavier Valentí, director del FITAC. Bon dia i bona hora, Xavier.
Bon dia.
I, si vols, ja comencem amb, vaja, 25 edicions en 27 anys. També, curiós, què representa aquest aniversari pel FITAC?
Home, arribar a 25 anys, a l'equip que ens ha tocat doncs, celebrar-los, és una fita que ens obliga a mirar endarrere, perquè el que hem de fer és, ostres, qui és que ha portat aquest festival fins aquí, i llavors a mirar endavant. Estem com això, no?, dividits. És un any que fem unes activitats retrospectives, perquè sí que hem volgut reconèixer la tasca de la persona que va concebre el FITAC, que és la Silvana Gros Meltzer. És la primera, la fundadora, la que va fer aquest model convivencial de companyies que venen, que estan juntes, que creen sinergies, que comparteixen projectes, tot això. I llavors, bueno, també hem parlat amb en Jep Sánchez, que va ser... La Silvana va ser el 1998, estem parlant d'un any, no fa 25 anys, fa 25 edicions, ara. Però és que el FITAC fins al 2004 va ser biennal, no bianual. Clar. Això és...
Bianual.
Exacte, bianual vol dir dos cops l'any, i bienal cada dos anys. És un petit joc de paraules que hem d'anar en compte, no? Doncs en Jep Sánchez el va agafar, després va venir un any de Teatre de Guerrilla, el 2004, i a partir del 2005 el va agafar en Martí Pere Ferrer fins al 2022, que va estar fent una marató de 18 anys. I tres anys, doncs, nosaltres, l'equip de la cooperativa Baobat, que estem, doncs, això, portant-lo, agafant el relleu i portant-lo una mica més enllà. Uh-huh. I això, no? 25 anys és per mirar enrere, agrair tot això. Tenim actes de retrospectius, és a dir, a Casa Cultura fem una projecció monumental de fotografies de totes les èpoques, és a dir, tu et pots anar a seure allà en el banc de fora a la Sala de Cultura i et va passant el festival en anys. Rescatem un espectacle que és el microteatre, que és un format que va entusiasmar el públic entre els anys 2010 i 2012, van ser tres anys molt gloriosos. Doncs hem volgut rescatar les millors escenes, i això, queden poquíssimes entrades perquè es fan al Museu d'Art de Girona, i és el microteatre, és una cosa molt propera, amb pocs espectadors, i realment són escenes amb unes dramatúrgies boníssimes, molt emotives, molt directes, i és allò per gaudir del que és el teatre, no? que és emoció pura, no? Uh-huh. I llavors fem una trobada de velles glòries, parlant amb temes retrospectius, que consisteix en que reunim gent de totes les èpoques del FITAC, que es tracta de generar un document una mica gravat, no? de memòria col·lectiva, perquè van passant els anys, les generacions, i anem oblidant en aquesta jungla dels continguts, no? que vivim, i almenys doncs, deixar un document en bones mans en el fons de la Diputació de Girona, d'imatges a l'INSPAI, i que ens pugui quedar en memòria pels que vagin venint, perquè com és ben sabut, en aquest món tots hi estem de pas.
Oh, i tant. Xavier, tot just ahir donàveu el tret de sortida amb Ding Dong de la Funcional. Per què vau triar aquesta obra una mica doncs, per ser l'obertura de tot el que vindrà en els propers dies?
Sí, està bé aquesta pregunta. Per què el FITAC, Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, porta justament una companyia de Figueres? Ja se sap que els figuerencs són molt universals, però la veritat és que jo ho vaig dir, si jo fos director d'un festival de teatre internacional amateur de Tòquio o de Wichita, Kansas, portaria la Funcional. Aquest any tenien un espectacle boníssim, una comèdia que es diu Ding Dong, d'aquests vodevils francesos, d'entrades, sortides, malentesos, i es tractava d'en 25 anys ser optimistes, i ja hem tingut inauguracions més plàstiques i més. Es tractava de donar un bon missatge a la gent, i sobretot una cosa, recordar que la Funcional Teatre és una companyia de Figueres que amb moltes coses és model per a altres companyies, perquè tenen un rigor per l'escena que no sempre es veu, perquè el teatre amateur hi ha moltes maneres d'encarar el teatre amateur, no? S'hi arriba de moltes maneres, però sempre hi ha com un amor pel teatre, per això es diu amateur, però és que hi ha companyies que tenen amor i respecte, no? I la Funcional és d'aquest grup de companyies, amor i respecte al màxim. Treballen l'escenografia, el vestuari, tots els aspectes de la posada en escena, treballen molt bé el text, els personatges. És una delícia, costa de creure a vegades que siguin amateurs només.
Tota la raó, t'ho dic, perquè jo he vist dues vegades el Ding Dong, vull dir, ahir no, però sí que abans de tot això vaig anar a veure l'espectacle un parell de vegades. El que sí que et volia preguntar també, Xavier, és com és aquesta fusió precisament, no?, de teatre amateur, que a vegades aquesta paraula, no?, vull dir, és com... es pot agafar com de diferents sentits, però aquest teatre amateur amb companyies internacionals, també.
Bé, és, evidentment el teatre amateur no és un patrimoni nostre només, Catalunya és un viver molt important de companyies, d'iniciatives, però és un fenomen mundial. Aleshores està molt bé portar aquí maneres que més enllà de gustos també hi ha paradigmes culturals, és a dir, com fan teatre amateur. Aquest any tenim Polònia, tenim unes andorranes, tenim uns xilens, unes argentines, una sud-africana. És molt interessant veure, doncs, veure i sentir-se allà i compartir amb elles aquestes maneres de fer teatre, no? No tot serà comèdia com la Funcional, ja. Són uns temps que la veritat és que trobar comèdies costa més, altres anys o altres èpoques ha sigut més fàcil. La gent, suposo que per com està la societat i com va el món, se senten més inclinats a parlar de problemàtiques, i nosaltres ho acollim, i és molt interessant. Per exemple, unes poloneses parlen dels conflictes mare i filla, ve un sirià que fa un tema polític, entre polític i religiós, vull dir, i hi ha moltes inquietuds en el teatre amateur, no és només patrimoni dels professionals.
De fet, al FITAC estem parlant tota l'estona de Girona, però és veritat que també sortirà fora, on el podrem veure també?
Sí, el FITAC es pot veure a la Cellera de Ter, a Vidreres, a veure, un moment, es pot veure a la Cellera, a Vidreres i a Sant Gregori i a Caldes de Malavella. Són municipis que també són vivers teatrals, perquè tenen grups en allà molt, molt actius, I això, no? És una manera d'escampar aquest FITAC. No tothom, a vegades, per circumstàncies a l'estiu, no tothom es pot desplaçar i, bueno, si estàs en un municipi d'aquests, doncs que et portin el FITAC està meravellós, no? I s'ha d'agrair molt la bona disponibilitat que tenen sempre tots aquests municipis. Això, un any és un any és uns altres per circumstàncies diverses, però vull dir, hi ha tota una xarxa de municipis que sempre fan FITAC.
A més, heu fet una passa endavant en accessibilitat, vull dir, veure una miqueta com hi heu apostat en aquest sentit.
Sí, a veure, és una cosa que en altres èpoques és que ni te la plantejaves. Clar. I afortunadament, doncs, anem guanyant tots una mica de sensibilitat, hi ha col·lectius que ho proposen, hi ha empreses que ho ofereixen i, doncs, oferim espectacles, doncs, per persones amb sordesa i persones amb ceguesa, i bé, cada format té, cada tipus d'accessibilitat té les seves coses. Les persones amb ceguesa, doncs, s'acosten allà abans, toquen l'escenografia, se'ls explica, i les persones amb sordesa, doncs, amb llengua de signes catalana i tal, doncs, està bé. I també hem fet, ja és el tercer any que ho fem sobretítols, que això no entraria estrictament en accessibilitat, però vull dir, una obra que estarà feta en sirià, doncs almenys la pots llegir en francès i català.
Molt bé. De fet, Xavier, què aporten aquestes activitats paral·leles i també de formació en tot el context del FITAC?
Mira, les activitats paral·leles és aquesta manera que dèiem d'aquest FITAC convivencial, no? Hi ha tallers de construcció corporal, ara mateix aquest dematí comença un per la Marta Corral, llavors hi ha un actor xilè que fa cos orgànic de dansa, hi ha tallers de balls participatius que ens fa la Falera Gironina, l'Ovidi Llorente ens fa un curs d'expressió corporal, tenim un dia que no és formatiu però fem un tast de vins.
Mira.
Perquè també s'emportin una mica el sabor de la terra, i un curs d'interpretació davant la càmera, és a dir que cada dia, si vens a participar al FITAC, és igual si ets actor de FITAC o ets actor o amant del teatre o estudiant de teatre, doncs et pots apuntar en aquests cursos intensius rapidets, que són un matí, i bé, emportar-te coneixement.
A més, hi ha una cosa, i és no tant perquè val la pena, però sí de com entenem aquesta edició amb entrades que costen 3 euros, és un preu completament simbòlic.
Sí, evidentment 3 euros és simbòlic, però això passa com tota la vida. Les coses regalades deixen de tenir valor per molta gent. I si tu regales l'entrada, la gent s'afanya a comprar-les, i si en el moment d'anar-hi ja li surt una altra cosa, no hi van, deixen la cadira buida, aleshores és posar-hi un mínim preu. I això, no? És una fórmula, doncs, això, per tenir el teatre accessible, no? També a nivell econòmic.
Clar, ara parlaves, Xavier, de que en aquesta edició heu fet com aquesta mirada retrospectiva una miqueta en aquests últims 25 anys. Si ara toca mirar cap al futur, com imagines el FITAC dels pròxims 25 anys?
Mira, el FITAC dels 25 anys l'irà fent la gent que el va... El FITAC ha canviat una mica d'estructura, és a dir, abans, imagineu-vos, durant 18 anys va ser un festival que va portar endavant amb molt d'encert en Martí Pere Ferrer, però era un festival que, si no tens límit per davant, el pots fer pots projectar moltes coses a llarg termini. D'un temps ençà, aquesta situació es va regularitzar, i el FITAC és un festival com tantes que organitza la Diputació de Girona, i com tantes coses públiques, doncs s'hi arriba a través d'un procés de licitació. Aleshores, els terminis són més limitats, i nosaltres hem de pensar en mirada llarga, en anar deixant les coses sempre possibles, per si, tant si som a l'equip d'ara com si no, n'hi ve un altre, que hi hagi una mica continuïtat. Per això fem aquest acte de Velles Glòries, per una mica que la gent que pugui venir tingui un lloc on consultar. I llavors una cosa important amb 25 anys és no quedar-nos amb la gent de sempre, amb les energies de sempre, i aquest any és un festival més jove que mai. Hi ha 4 o 5 companyies íntegrament joves, amb espectacles que dius, ostres, com pot sortir això d'una gent jove, que per exemple avui Teatre Jove de Bellver en fan un espectacle al carrer que sobre la guerra civil, no, roja. Dius, ostres, gent que té mirada històrica, gent jove que es preocupa, no, per el passat, no? Hi ha una gent de Tomelloso que fa los 80 són nostres, hòstia, si no els vau viure. Però sí que volen entendre aquelles generacions i potser això, no? A part de faltar el respecte i dir-nos boomers, doncs també s'interessen per les nostres circumstàncies.
Xavier Valentí, director del FITAC, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres.
Seguit amb vosaltres.
I Manel, digue'm, aquests dies que sembla que plou i fa núvol, prou platja i cap al teatre.
I cap al teatre a tots. Moltes gràcies als dos. Fins la propera.
Fins la propera.
Per arribar a les 10 del matí és el moment de les veus indispensables que estem descobrint aquest estiu a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar també a la xarxa més. Maria Antònia Oliver formava part del col·lectiu Ofèlia Dracs, a qui crearà la primera detectiva catalana de ficció, la Lònia Guiu.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
El col·lectiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclot, Carla Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
Margarida Aritzeta,
que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, sí, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir, que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendir, tota una sèrie amb Quim Monzó, hi havia per una època la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, negra i consentida, i d'aquí va sortir la Lònia Guiu i les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
Lònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, Negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudi en Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
Sí, Estudi en Lila és el debut de la Lònia Guiu, de la primera detectiva de l'Estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de la Lònia Guiu. Lònia Guiu, que a més és una persona coqueta que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones, no? És, en aquest sentit, és super radical, és vegetariana en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació i castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la, doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere, que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
Veus indispensables.
Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escola, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Em tens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, la meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
I ara passa un minut de 3:15 del matí i tanquem el nostre collita pròpia. L'escoltem per darrer cop en aquesta temporada d'estiu, posant tota la carn a la graella, carn de vedella del Ripollès, en aquest cas. El Martí Palau, un company de Ràdio Ripoll, ha parlat amb ramaders que s'hi dediquen.
Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom.
Vaca bruna dels Pirineus.
Nom científic.
Es tracta d'una raça que va sorgir de l'encreuament entre la vaca autòctona catalana i els bovins de raça part d'alpina prominents de Suïssa. És per això que no té un nom científic definit, més enllà del de la vaca, Bos Taurus.
Indret on viu.
Àrees pirinenques i prepirinenques de Catalunya.
Temporada.
Els vedells es porten a l'escorxador quan tenen entre un any i mig. Per tant, varia segons l'època en la qual apareixen les vaques. Aquest és el soroll que fan les esquelles, la campana que es col·loca al coll de les vaques per saber on són en cada moment i evitar que s'escapi. Al Ripollès, la raça de vaca que predomina és la vaca bruna dels Pirineus, que va sorgir entre finals del segle XIX i principis del XX. Es tracta d'una raça que va originar-se amb la fusió de la vaca del país i les vaques pardes alpines, que provenien de Suïssa. Uns anys després, un seguit d'importacions més van consolidar la raça a les àrees del Pirineu i el Prepirineu. A la dècada dels 80, ramaders de les diferents comarques van començar a orientar aquests animals cap a la producció de carn, i 10 anys més tard, el 1990, es va crear la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus. Es tracta d'una raça molt apreciada per la carn que produeix, però la feina de cuidar i alimentar les vaques és dels ramaders, que dia a dia treballen per aconseguir un producte final de qualitat. Un d'aquests ramaders és en Gaspar Curós, qui porta tota la vida gestionant el bestiar. Aquest és en Gaspar cridant a les seves vaques perquè baixin de la muntanya a menjar sal. Encara que sembli sorprenent, això els va molt bé per al seu metabolisme, sobretot en èpoques caloroses, quan les vaques beuen més aigua. A Masplanavés, on viu en Gaspar, hi té una explotació d'unes 40 vaques.
I en cavall llavors les cuidem i en cavall quan pareixen ens venem els vedells i van a l'engreix.
El secret perquè la carn de vedella surti en òptimes condicions per al consum humà és l'alimentació dels animals. Segons el patró alimentari que se segueixi, el gust del producte pot variar substancialment.
Bueno, el procés d'una vaca és, tu quan comences a parir les vaques, fas la teva selecció i et guardes les millors vedelles que surten de la millor vaca. Acabat, quan desmames la vedella, està... Bueno, la vedella té 7 o 8 mesos, jo la solo desmamar, i en cavall llavors fins als 2 anys no la tiro al toro. Cavall, llavors, un cop la tires al toro, la vaca queda prenyada i està 9 mesos en gestació. Llavors pareix i va tornant a fer el cicle. Si és una vedella bona i així, me la guardo, si no, va a l'engreix i llavors a l'engreix es mata i va per camp. Depèn, clar, si tu engreixes un vedell casolà i així, i no dones pinso i així, et queda molt, molt eixut i no, no és gaire bon canvi. Si l'engreixes com Déu mana, amb pinso i així, sempre surt més bo que no pas un d'aquests així, engreixat.
A banda de les seves pròpies vaques, en Gaspar també treballa per Pirinat, l'empresa de carn ecològica més gran del Ripollès. Pirinat va començar com un petit projecte familiar i ja s'ha convertit en una empresa que distribueix carn arreu del territori espanyol i inclús a alguns punts del continent europeu. Enric Camproví, un dels propietaris de l'empresa, explica els orígens del negoci.
Vam néixer aquí al Ripollès. Penseu que el Ripollès és una de les comarques de Catalunya amb més vaques de carn, amb més vedella, i vam néixer doncs, amb la vocació de donar valor afegit al producte genuí que tenim aquí en aquest territori.
Aquest producte genuí és la vaca bruna dels Pirineus, que dona una de les millors carns de vedella del país. L'alimentació dels animals quan van creixent, com hem explicat, és un dels secrets per al bon gust final, però també durant el temps que estan mamant, ja que la vaca bruna també destaca per tenir una gran capacitat lletera. Els vedells tendeixen a créixer molt ràpid durant la lactància, entre la llet i les pastures. Les vaques de Pirinat romanen a les valls durant les èpoques de primavera i tardor i s'enfilen a les pastures alpines durant l'estiu. Els vedells acompanyen a les mares fins que tenen entre 6 i 7 mesos. Llavors és hora de desmamar-los, és a dir, separar-los de la mare per dur-los a l'escorxador.
Després, un cop se sacrifica, les canals arriben a Pirinat. A Pirinat s'estan com a mínim 7-8 dies d'oreig a càmeres de 0 a 1 grau, no? On la canal reposa, on el la musculatura passa a carn. Vale? És important aquest repòs de la carn, i després al cap de 7-8 dies és quan es desfan, es filetegen i s'envasen, doncs, depenent de la tipologia de client. O es porta en una carnisseria i es ven al taulell, o es filetegen i es venen als restaurants o col·lectius així com escoles o això, o fem les típiques barquetes de supermercat.
Els animals tenen el seu propi metabolisme i és molt complicat aconseguir que la carn tingui exactament el mateix sabor, i aquest, justament, és l'objectiu que volen assolir des de Pirinat. Que els clients trobin el gust que busquen en les diferents peces de carn que l'empresa ofereix i distribueix a través dels supermercats i botigues.
Que el nostre és, doncs, intentar fer una cosa molt, molt igual sempre, sempre amb el mateix sabor. Evidentment no és un angus, no és un no sé què, però és una vedella doncs, diferent de del que pot ser. Ara hi ha aquestes noves carns amb molt de greix infiltrat, que això ho porten diferents races. Aquí això no ho tenim.
Els ramaders i ramaderes del Ripollès treballen per treure el màxim rendiment a la vaca bruna dels Pirineus, un animal que produeix una carn apreciada arreu. És la comarca on hi ha un nombre més gran de bovins i el deure és continuar respectant i consumint amb responsabilitat aquest gran producte.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els teus
mons... I ara falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances. És el moment també de conèixer cançons dels estius passats.
Un estiu com els d'abans.
La nostra paraula del dia avui era podcast, que ens portava fins l'any 2008. Júlia Llanes, bon dia.
Bon dia, Manel.
Aquell any també va haver música, bona música, no?
Home, però com cada any.
Com cada any, és veritat, estem trobant grans temes.
Sí, i més al principi dels 2000, jo considero que és dels millors.
Va ser una bona època, una època daurada de la música, d'estiu, de la música d'estiu. A veure, què ens portes avui?
Jo avui porto un grup que és de casa.
un grup que és de casa.
Que val? Jo diria que és un dels més estimats, sí, i seguits a el que és l'escena musical catalana dels últims anys.
Molt bé.
De fet, tinc un, bueno, un conegut de la universitat que, sí, es va tatuar.
Ah, sí?
El logo.
Què en dius?
Sí, 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 sí.
Estic parlant dels... I no s'ha desborrat a dia d'avui?
No, no.
El segueix tenint, sí, sí, o sigui que és un Manel, fan fidel dels Manel.
Els Manel.
Home, aquest
les
nom.
Les cadiretes, que hi ha un tamboret, oh, una cadira, pues
de
això.
De colors, cadires de colors. El tinc, i el fons és com de color així marró claret.
Sí, sí, és, sí, molt, sí, maco,
tinc
veritat.
El, tinc el, aquest logo com molt guardat, sí, sí, sí.
Jo que porto, per mi, un dels seus temes més essencials, més, sí, coneguts, diria, podem equivoco, però jo diria que és dels més coneguts, que està dins del seu segon disc, que es diu 10 milles per veure una bona armadura.
Carai.
I la cançó parla d'una cosa que tenim molt a prop nostre, Manel, molt característics de Premià. Hi ha, sí, dos Premiàs. El nostre, en el nom, té una paraula.
Val.
Premià de...
Mar.
I la cançó es diu...
El mar, no? Home, és un temàs, això, eh? Hem de dir, t'haig de dir jo, és també d'aquelles que són himne, Júlia, eh?
Sí, sí. Però aquesta, jo, no és... discoteca tranquil·la, no, com diria un company nostre.
Exacte.
Però et dona una altra visió de l'estiu. Jo m'imagino com estan a la tarda, passant, sí, l'estona, mirant...
Algo
com
més alternatiu, no?
Sí, més alternatiu.
Sí.
Que també està bé.
És veritat.
No cal que tot sigui superanimat.
Exacte, vull festa, dir, no? Pot tipus. Ser moments així més melancòlics,
exacte,
no?
Exacte, més melancòlics.
Molt
més
bé, molt bé, molt bé.
Íntim, més podríem
íntim,
dir.
Més íntim, podria ser. Inclús més de final de l'estiu, no? En plan com de, sí, fer balanç a tot l'estiu, no? D'aquest moment de reflexió.
Exacte.
M'agrada aquesta
fet,
cançó.
De fet, la cançó ens parla de deixar-nos portar. Deixar
molt bé, molt bé.
Cosa que a l'estiu sempre cal.
Molt
sempre
bé,
va bé.
Sempre cal. Doncs mira, amb aquesta és la primera cançó que us portem d'aquest 2008. D'aquí una estona us presentarem la segona cançó i decidirem quina és la cançó del 2008. És a dir, que el nostre company Arnau Vilà ha dit ja per al nostre grup de treball que això és un temon.
Veus? Si és que...
Hi ha qualitat aquí, hi ha qualitat,
bé,
hi ha qualitat.
Bé, així m'agrada, nois, que
molt
m'apulleu.
Molt bé, que recolzeu aquesta cançó. Molt bé, doncs no marxeu, deixeu-vos portar amb els Manel i d'aquí una estona, després de les notícies, tornem amb més Obert per Vacances a la vostra ràdio local. Fins ara mateix.
No agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món. I amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar. Sona bona música i som davant del mar.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. So tell me who I see.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.